Continguts en xarxa. El Pou.
Fa mesos vam parlar del projecte Gaia, que el que havia fet era un mapa de la Via Làctea per saber com es movien, com eren les estrelles que en formen part. La investigadora que va venir llavors, la Carme Jordi, ens va dir que aviat hi hauria els primers resultats d'aquest primer mapa, i avui hem convidat a una de les investigadores que ha tret els primers resultats, almenys aquí a la Universitat de Barcelona, a partir d'aquest projecte. És la Teresa Antoja. Moltes gràcies per venir.
Hola.
Primer lloc, què és el que heu trobat? És a dir, el titular és Gaia detecta una sacsejada de la Via Làctea, però això què és exactament?
Exactament. Hem descobert que la nostra galàxia, farà uns 500 milions d'anys, va sofrir un impacte. Un impacte, no ens referim a un xoc, sinó un impacte gravitatori, d'acord? I bé, el que sembla la hipòtesi principal és que segurament ha estat una galàxia d'aquestes que estan orbitant al voltant de la nostra, la galàxia de Sagitari, que es deuria acostar molt a la nostra galàxia provocant aquest impacte, unes forces extres a sobre les estrelles que fan doncs, que es pertorbessin les òrbites de les estrelles de la nostra galàxia. Això ho hem vist perquè bé, nosaltres hem pogut mesurar les velocitats de totes les estrelles que estan al voltant del Sol amb aquestes noves dades del satèl·lit de Gaia, i aquestes velocitats, en vez de mostrar doncs, que les estrelles estan girant al voltant del centre com nosaltres esperaríem en una galàxia normal, doncs el que veiem és que segueixen unes òrbites espacials, encara avui dia, no? I hem pogut, doncs, a través de models i comparant el que observem amb els models, hem pogut veure que aquestes òrbites encara tenen com seqüeles d'un impacte que va passar en el passat, no? I hem calculat que aproximadament doncs, va ser això fa uns 500 milions d'anys.
A veure, per algú que no potser no s'acabi de fer una idea de què vol dir, perquè clar, no t'imagines una... A vegades una galàxia ens la imaginem com ens l'han pintada als llibres de l'escola o bé fins i tot en una infografia d'un diari. Com impacten dues galàxies? És a dir, què passa exactament?
Mira, doncs això, de fet, ara ho hem de començar a investigar a partir d'aquests nous resultats. L'impacte no sabem si realment les dues galàxies es van arribar a creuar o simplement es van acostar molt, d'acord? El que passa que bé, per les lleis de Newton és suficient amb que dues galàxies s'acostin, no? Perquè hi hagi una força extra sobre les estrelles i es produeixi aquest impacte. Però sí que podria ser, bé, la nostra galàxia és un disc, no? La majoria d'estrelles estan girant en un disc pla. Llavors el que sembla que va passar és que aquesta galàxia més petita es va acostar pràcticament al límit extern del disc, potser fins i tot la va creuar una mica. I va ser doncs, aquestes forces que apareixen de cop i volta, que abans no hi eren, el que va produir l'impacte. I podria ser que algunes estrelles de la galàxia petita doncs, es mesclessin amb la gran, no? I que sí que hi hagués una mica de mescla d'estrelles. I això és el que ens referim per un impacte. Dos galàxies, la galàxia nostra, que és la principal, i aquesta galàxia petita, corbita al voltant de la nostra, com moltes altres, n'hi ha més. Però clar, aquestes que van al voltant són més petites i per tant la nostra, que és més massiva, se les va menjant a totes a poc a poc, no? Totes les galàxies externes van caient cada vegada cap al centre, cap a la nostra, que és la que està al centre de tot.
I s'incorporen a l'òrbita, per dir-ho així.
S'incorporen a l'òrbita, o bé en el disc o bé en el que diem l'halo, no? una part més esfèrica al voltant del disc. I això és el que creiem que va passar. De fet, aviam, els resultats demostren que segur hi va haver un impacte fa doncs, aproximadament 500 milions d'anys. I el principal culpable, diguéssim, segons tot el que coneixem i els models, doncs, és aquesta galàxia de Sagitari, que sí que sabem que més o menys al voltant d'aquella època és quan es va apropar més a la galàxia.
I va tornar a marxar?
I va tornar a marxar.
Com pot ser que entri, que una galàxia, que en principi no té cames, no? Per dir-ho d'alguna manera, com pot ser que s'acosti i s'allunyi d'una una òrbita, si en principi les òrbites atreuen cap a dins?
Mira, perquè, aviam, això és una mica el que passa com amb el sistema solar, no? La part més massiva està al centre i és la nostra galàxia. I aquestes altres galàxies petites orbiten més o menys en cercles, podríem dir. L'únic que cada vegada ho fan en cercles més petits, més propers a la que és la nostra galàxia. Aleshores, doncs, hi ha moments en què s'acosten al màxim per tornar-se a allunyar. En el moment en què s'acosten al màxim, moltes de les estrelles de la galàxia secundària es queden deslligades i passen a pertànyer a la nostra galàxia. Però el nucli de la galàxia petita, que és més compacte, encara segueix lligat i pot seguir orbitant una mica més, no? I ara, de fet, actualment aquesta galàxia de Sagitari també està en un moment de màxim acostament i es calcula que a la propera volta que dongui ja es desfarà del tot, d'acord? I a cada pas s'ha desfet...
Va perdent amb allò de cada vegada vas perdent un mitjó, no?
Tal qual, pas va perdent estrelles i matèria fosca, suposadament.
Suposem, sí, la matèria fosca ho suposem.
I es calcula que, doncs, això, amb un pas més ja l'haurà destruït del tot.
I el que volem saber també és que, com us ha permès, Gaia, és a dir, això sense aquest mapa... Hauríeu pogut saber això sense aquest mapa o què és el que us ha permès fer?
Per suposat són aquestes noves dades el que ens ha permès fer el descobriment. El que passava fins ara, doncs, és que només teníem dades per una part de les estrelles molt properes al Sol, però realment molt poquetes, podríem dir que unes 100.000, si arribava, i no només el número era poc, sinó que la precisió, la qualitat de les mesures que teníem fins ara, doncs, no era prou bona, en particular d'aquestes velocitats, com de ràpid o lent es mouen les estrelles. Aleshores, Gaia què ha fet? Gaia ha mesurat aquestes velocitats per 6 milions d'estrelles. De fet, tenim dades de 1.300 milions d'estrelles, el que passa que en algunes, doncs, bueno, són les que estan més allunyades, a lo millor la precisió no és tan bona, però les que estan a prop del Sol són unes 6 milions amb una precisió 3 ordres de magnitud millor que les dades que teníem fins ara. I llavors què ha passat? Doncs que nosaltres abans fèiem uns gràfics, no? Aquests gràfics que treballem els físics, i per exemple en aquest cas, doncs, pintàvem, hem dit que les estrelles estan en un disc pla, no? Doncs no estan completament totes en el pla, sinó que algunes estan més aixecades, algunes més abaixades. Doncs fèiem un gràfic de com era la velocitat de les estrelles en funció de la seva posició dintre d'aquest disc. I quan fèiem aquest gràfic no es veia res, es veia com una taca, d'acord, d'estrelles. De cop arriben les dades de Gaia, fem aquesta figura i veiem una forma espiral, així tal qual. I de fet tan rara ens va semblar que ens vam pensar que hi havia un problema, algun error, que havíem fet nosaltres alguna cosa malament o que hi havia algun problema amb les dades de Gaia. Però bueno, després de fer totes les comprovacions que calia, vam donar-nos que no. I és aquesta forma espiral sorprenent el que ens permet dir que va haver aquest impacte en el passat. Això és una mica complicat d'explicar perquè aquí ja entren els models, eh?
Sí,
però doncs... bàsicament és doncs, teníem una figura abans amb poques dades i de mala qualitat. De cop tenim una qualitat
espectacular. És com fer una foto amb un dels primers mòbils que hi havia, d'aquests que
per exemple,
no sé què, i, ara un, i un dels d'altres que es veu
tots els
detalls.
Clar, jo sí, dic sí. Moltes vegades sembla que estiguéssim miopia i de cop ens han donat les ulleres correctes i una imatge emborronada la veus en enfocada en aquesta forma que ens ha indicat això, no?
I el que em pregunto jo, és a dir, és que m'imagino, quan va venir la Carme Jordi també, que ens va explicar això del mapa, com es treballen les dades del Gaia? És a dir, vosaltres teniu allà una espècie de Google Maps en tres dimensions, us podeu anar movent per allà, o com és exactament això?
Doncs, en part sí, eh? El catàleg de Gaia, que són aquestes 1.300 dades per aquestes estrelles, velocitats, posicions, colors, moltes altres mesures, està emmagatzemat a internet. A un centre, bueno, hi ha diversos centres a Europa, i aquí tenim una a Madrid, estan totes les dades emmagatzemades, i d'allà doncs les descarreguem, o fins i tot el processat, com que els nostres ordinadors corrents a lo millor no són prou potents per fer-ho, doncs ho fem ja en aquesta plataforma mateix, ja podem fer alguns càlculs i llavors descarregar-ho i estudiar-ho, no? Així és com ara el satèl·lit que va haver prèviament a Gaia, que era el satèl·lit Hiparcos, totes les dades van venir en un CD-ROM, no? Ara això ja no és possible, perquè serien molts disquets. Aleshores, doncs està a internet en uns grans centres de computació i nosaltres des d'allà ens les baixem i en programes informàtics...
Entenc que els convertiu en una cosa que sigui legible.
Els convertim en algo que és legible, es fan uns càlculs, doncs en cada cas el que t'interessi calcular, les velocitats, el que sigui, i una altra vegada en programes informàtics que et permetin fer figures amb una quantitat de dades gran, no? Mm.
Ara ja sabem una mica com treballeu les
Exacte.
Persones que investigueu.
Al final, doncs, estem davant d'un ordinador, eh? Sí, això és el que és un ordinador, tractament de dades. En aquest cas, l'explotació científica de Gaia és pur tractament de dades.
Mm-hmm. I ara cap on anem? És a dir, ara que has treballat, ja les has treballat, hi ha hagut els primers resultats, què podem esperar de Gaia?
A veure, hi ha moltes preguntes obertes sobre la galàxia, moltíssimes, no? Potser la que més atrau a molta gent és això de la matèria fosca, per exemple, no? Que no, Gaia doncs, no mesurarà directament la matèria fosca, però sí que pot mesurar els seus efectes indirectes. Una altra vegada parlem de forces de Newton, no? Si hi ha una massa fosca a la nostra galàxia, les estrelles han de notar aquestes forces i, per tant, totes les seves òrbites han d'estar influenciades per la matèria fosca. Doncs això és un tema que seguríssim que amb Gaia farem molts progressos, no? I bé, d'aquest descobriment que hem fet nosaltres ara, això és la punta de l'iceberg. Ara d'aquí darrere doncs, queda mirar exactament com va ser aquest acostament, si el Sol, per exemple, va veure's afectat per aquest impacte o no, perquè el Sol ja existia en aquest moment, fa 500 milions d'anys, què va passar, no? I bé, això són tot temes doncs, que queden encara oberts, acabem de començar,
les dades
van sortir a l'abril.
Són les primeres dades.
I hem tingut la sort doncs, que precisament el primer, hi han hagut diversos descobriments ja, però el primer gran descobriment que s'ha publicat a Nature, doncs l'hem liderat aquí a Barcelona, no? I això estem molt contents, però bé, queda moltíssima feina i no pararem a descobrir doncs, això, el passat de la nostra galàxia, el present, no? Com és l'estructura i també el futur, cap on va.
Doncs Teresa, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i enhorabona també per aquesta
gràcies.
Primera publicació. Esperem que puguem convidar-te un altre dia
per
més detalls.
Tant de bo,
que vagi molt bé.
El POU.
Continguts en xarxa.